Al matí, amb Raquel García.
Setmana més comptem amb els nostres prescriptors. Avui comencem amb la Irene Garrido i amb el Pep Carpena. Bon dia,
hola,
benvingut.
Bon dia.
Quin gustàs ahir en el Dia Mundial de la Ràdio. Quin regal, quins regalàs que ens vau fer.
Va ser molt guai.
Va ser molt xulo, eh? Sí, m'han arribat molts bons feedbacks,
sí?
Sí.
Que guai.
La veritat és que molt especial, no? A més, suposo que per vosaltres també va ser una experiència diferent.
Bé, no, jo no estic molt... Ho havia fet alguna vegada, però no és una cosa molt habitual i la veritat és que és xulo. I a més, el fet de fer-ho en un espai que no és el de la ràdio habitual i envoltat de nens... Sí, va
teníem
ser...
un públic
molt guai,
entregadíssim,
eh? Entregadíssim. Jo crec que si haguessis fet allò que fas tu dels aplaudiments, tres minuts.
Perquè els nens es van posar a demanar autògrafs.
Oi,
a tort i a dret, això va ser boníssim, eh?
Això va ser boníssim, sí. Jo mai m'havia sentit així com una estrella, eh? Dic, mare meva, els youtubers i els influencers, no? Quin estrès, quins nervis. I escolteu, clar, ens va quedar molt poc temps, o sigui, vosaltres ahir vau participar en el programa especial del Dia Mundial de la Ràdio. Vau doncs, a escenificar un dels textos del David Vila i Ros, a Les sabates esblanades, però vam tenir molt poc temps per explicar una cosa que és una novetat, que esteu a punt d'estrenar Hamlet.
Sí.
A veure, expliqueu-nos, perquè és una obra que vosaltres doncs, a través d'Escènic ja havíeu representat. Va anar molt bé, no?
Va anar molt bé. Nosaltres diguéssim que Escènics és, fem classes de teatre musical, bàsicament. Vull dir que fem altres coses, però sobretot teatre musical, des de fa molts anys. I justament aquest any passat ens passa una cosa que mira, m'agradaria explicar, i és que normalment quan agafem espectacles de Broadway o del West End, per un tema de drets sempre tenim bastants problemes, perquè a més els drets són molt cars. Llavors, les empreses que treballen amb el tema de drets a fora, tot i que els paguem, hem de fer un esforç molt gran, perquè és com que no som conscients de què estàs fent per un final de curs, per una escola, que hi ha un emprenentatge darrere, que el que estem fent és una divulgació cultural d'allò que es fa fora d'aquí, i penso que fem una tasca superimportant. No només parlo per mi, sinó per tots els que fem aquesta feina, però no deixa de ser un negoci. I ens passa que, com que tenim molts grups, si haguéssim de pagar els drets de tots els grups que fem, seria molt complicat. I això ens complica molt la feina. No només aquí, a Barcelona també passa. No parlo de produccions professionals, parlo de produccions que sí que és veritat que la gent ve i paga una entrada, però paga una entrada per poder pagar la producció, perquè nosaltres tenim unes despeses de
lloguer, llum, no?
Llum, bueno, no, i so, o sigui, el teatre musical, so, il·luminació... Hi ha bastanta despesa, és un gènere molt car. Nosaltres, diguéssim, que el que fem és, amb el que la gent paga d'entrada, doncs poder pagar totes aquestes despeses, i ens trobem que una de les despeses més grans sempre són els drets d'autor. En aquest cas, torno a repetir, d'espectacles de Broadway i de West End, que no té res a veure amb les GAE d'aquí, ni estic entrant, no parlo d'aquí. Llavors, què passa? Que en un moment determinat doncs comencem a fer altres coses, i una d'elles és agafar amb el grup, diguéssim, dels dimecres, que jo dono la classe, decideixo agafar doncs, Hamlet, una obra de Shakespeare, que en aquest sentit doncs, els drets simplement són els del traductor, que en aquest cas és Joan Sallent, però l'obra en si és universal, per tant la podíem fer servir. I fem l'experiment d'agafar un clàssic i posar-hi música, perquè nosaltres sempre pensem que el teatre musical, i ja sabeu que normalment quan em parlo de segons què sembla molt hater, però a mi em sembla que la música el que dona l'espectacle és un plus de... emotivitat o d'emocionalitat. És a dir, tu estàs dient un text i el dius des d'un lloc i això ja et transporta, però si a més hi ha una música sota, és com que encara pots arribar més lluny, no? Quan escoltes un tema i dius estic trist o estic content o el que sigui, doncs això és el que fem. I Hamlet té això. Fem un Hamlet a la bàscula, és el Hamlet de la traducció de Joan Sallent, repeteixo, i a partir d'aquí el que fem és posar-hi cançons. Cançons xulíssimes de l'Adri Mena, que bueno, i les lletres són meves, però en aquest cas la música ens transporta a llocs molt, molt interessants.
Doncs vinga, Adri Mena, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, doncs amb moltes ganes de descobrir com ha estat aquest procés, no?, de posar doncs tota aquesta banda sonora, aquest espectacle tan emotiu.
Sí, no, la veritat és que ha estat un procés molt guai amb la Irene, que ha fet unes lletres increïbles. Clar, la història és que vam decidir fer Hamlet i vam anar posant cançons, però bueno, ens vam anar trobant una mica amb com la pregunta que ens fèiem era quin estil volíem posar, no? I com volíem emportar el tema de fem només unes cançons de pop que comencin i acabin, llavors hi hagi un text com el que és el més el musical a l'uso, més antic, o fem més una banda sonora amb uns estils igual més moderns, com són el pop i una mica influenciat pel hip-hop, que s'apropin més al que escoltem ara, no? I a part d'això, ajuntar-ho amb el que és la banda sonora que reforça les parts de text i que ajuda llavors a que no sigui un ara anem a cantar, ara anem a fer text, i que tot tingui un entramat, no? que es va ajuntant i que ens porta pel viatge que és Hamlet, no? que no és el Shakespeare tan increïble.
Doncs va, escoltem, bé, posa'ns en situació, perquè tenim doncs alguna de les composicions que sentirem a Hamlet.
Les ferides són profundes i profunda és l'esquerda que ha trencat amb maldat la veritat del príncep Hamlet i l'ha privat sense escrúpols de la llibertat. I el palau és ple de ràbia, una gàbia que té empresonat el dol d'Ofèlia, que ja no té consol, ni pare, ni amor, ni germà. I ella riu i plora per oblidar a l'assassí i a l'assassinat, el que l'ha abandonat perquè el rei l'ha desterrat lluny del seu regnat. Ja no hi ha volta enrere ni porta del darrere. Si es tracta de la veritat, no hi ha mai cap drecera. I es trenca la confiança, es trenca i saps que res no ho podrà arreglar. Tot és ple de venjança que ofega. S'ha perdut l'esperança que ens queda. Un futur que havíem somiat que mai no arribarà. Tot és ple de venjança.
Brutal, Irene, Pep, Dani i Adri, expliqueu-nos una mica també doncs, en quina part, no, de Hamlet doncs, és aquest acte que sentim ara.
Això que sentim és el principi del segon acte. I aquesta persona magnífica que canta, que és el Joel, és Horaci, no és Hamlet. Una de les coses que hem fet és també donar veu a tota la resta de personatges. Hi ha personatges que no tenen recorregut. Horaci és l'amic de Hamlet. Les dones, és un espectacle en què les dones tenen molt poca veu, molt poca. Coneixem Ofèlia perquè se suïcida i això tothom diu, ah, Hamlet, és l'Ofèlia, no? Aquell personatge que es deixa anar al riu i tal. Però en realitat nosaltres donem veu a aquests personatges. Per què? Perquè fan el que fan, perquè pensen com pensen o perquè arriben on arriben, no? Vull dir que hem anat una mica més lluny. I Horaci és un dels personatges que li donem una mica més de veu. I ell, a més, ens ajuda com a narrador a posar ordre a totes les coses que passen a Hamlet. I, a més, ara que tinc l'Adri aquí, dic que tenim músics en directe. Això que estem sentint és la gravació. Sí, però hi ha músics en directe. Tenim una super, super banda.
Clar, és un luxe.
Això és un luxe, clar.
Sí, sí.
Sí, sí. Home, és que clar, nosaltres a veure, tenir-los allà, això, allò és gallina de pil, que diuen, eh?
Evidentment. I com ha estat el procés, no? Perquè penso ara, per crear tota aquesta música, tota la banda sonora, no? Haurà estat brutal, no? Quant de temps heu estat, doncs, tancant, creant, no? Les lletres, les composicions, després fent tota la producció.
Diem la veritat, Adri, o diem una mentida i quedem bé?
La veritat, la veritat.
Digue-li la veritat, digue-li que no tenim vida i que hem estat... amb això, bastants mesos, dos dies sencers treballant.
Total. I molt a distància. Vull dir que no ens hem trobat cada vegada per fer les cançons, que és una... l'Adri ens coneixem molt, ell és el director musical del grup a més, treballem molt plegats, però a més hem treballat molt a distància. Et passa una música, tu intentes posar una lletra, seguim avançant, això com ho veus, ho canvio, vull dir que hi ha molta feina de feedback, fins que dius, ah, això comença a sonar, no? I llavors primer tenim una premaqueta, que és la que canta l'Adri, que tots tenim la veu de l'Adri a totes les cançons, i llavors, clar, sents això, dius, ah, val, és que acabarà sent això, no? Que se ens posa tots la pell de gallina perquè és un bebè, no?
Sí, sí, és fantàstic. I llavors, clar, també tot això després amb els alumnes, no? Com ha estat tot el procés de creació?
clar, ells havien fet l'espectacle el mes de juliol, i havia temes que no eren nostres perquè no havien tingut temps de fer tots els temes, i clar, és una redescoberta de l'espectacle. I intentem que sigui el màxim semblant, entre moltes cometes, a un espectacle de text. O sigui, això que diu l'Adri, que tot i haver-hi cançons, hi ha una música que enllaça la resta de les escenes, com si fos una pel·lícula, una banda sonora, no? Estàs sentint un text, però sota hi ha una música que reforça tot això. Sempre hi ha sota alguna cosa que et manté aquella tensió fins que torna a haver-hi una cançó.
I que potser a Adri també li dona una harmonia i no és allò que dius, ah, i ara per què canten, no? De cop i volta.
Clar, clar, és la idea, és que ens passava això, que no ens agradava la idea de que com estàvem i agafant una obra de text que ja existeix i ja funciona a l'abast, que no ens passés de, anem a fer encabir unes cançons aquí, no, dèiem, vale, anem a veure on ens funcionarà que hi hagi cançons i com podem fer que aquestes cançons vagin enllaçades amb altres bandes sonores de bandes sonores del sota del text que reforci, no?, l'escena, però que no fos això, que no fossin cançons ficades amb calçador, que ho podríem haver fet perfectament, fer que Hamlet a la baix i dir, aquí una cançó, venga, ara seguim el text. I no era la idea, era fer-ho diferent.
Doncs moltíssimes gràcies, Adri, i anirem, eh? Tenim moltes ganes, tot l'equip del matí, de veure aquesta reestrena de Hamlet de Scènic. Una abraçada.
Que bé, moltes gràcies, una altra abraçada.
Irene, Pep, això, dates, a veure, quan?
Això, com? Estrenem el 22 de febrer fins al 17 de març. Hi ha un plus per tots els que ens estan escoltant, i és que el Pep també hi surt a Hamlet.
Això li anava a preguntar. Sí, no. A veure,
però
què faràs,
que jo si ho sapigueu, com una mica casualitat que hi sortia, jo, perquè el tema del musical no és el... Diguéssim, jo sóc molt més de teatre de text, el que passa que per l'amistat que tenim amb la Irene, en moments determinats, quan fa falta... doncs afegir personatges
perquè
que...
és bo, eh? O sigui, som amics, però és bo.
Ah, si no, no el trucaries,
ah,
eh?
Ah, sí? Ai, gràcies.
Per anar a fer un cafè, sí, però...
Clar.
Home, però per fer Hamlet, no.
Bé, el cas és que de vegades quan fa muntatges i a lo millor no té, diguéssim, prou alumnes per fer el complet, diguéssim, o a lo millor...
Et truca tu, no et truca ni en Rafael ni a la Raquel, que també
em truca
som
a mi.
Amics.
I em diu, escolta, hi ha un paper, no té tal, i en, diguéssim, que compensació, doncs a lo millor em dona una cançoneta petita, perquè jo no podria, de fet, és veritat, eh?
Què dius? Doncs mira, encara tinc més ganes d'anar-hi.
Sí que canta, sí.
El que passa que no és, torno a dir, no és lo meu, diguéssim, i em costa molt més que quan faig text, la qual cosa m'engresca estar en el projecte, doncs, perquè em costa una miqueta més de lo habitual.
Escolta, a veure, digue'ns els horaris que assageu i tot això, perquè anirà un dia en Pau Durant, l'infiltrarem els assajos.
Home, i tant!
Ara no hi és, però...
Sí. Ara ens queden... Ara els assajos normals sempre són els dimecres, però ara ja estem a la recta final. Per tant, assagem aquest divendres, tarda nit, assagem dissabte al matí, tenim un passe que en diem que és passar l'obra de la baix. Dissabte tarda fem una cosa que la gent normalment no coneix, sinó és del Mundillo, que és la Sits Prové, que és el dia que ens sentem i fem tota l'obra asseguts perquè ens trobem per primer cop amb els músics, i és important. Molt emocionant. Diumenge a la tarda també assagem, i llavors, a partir de la setmana que ve, fem dilluns i dimarts assaig tècnic a la nit, dimecres i dijous assaig general. I també em fa gràcia dir-ho perquè tota la gent que està amb nosaltres és gent que treballa i té les seves feines i no té res a veure amb el món del teatre, i fan tot aquest esforç a part del seu dia a dia per poder tirar això endavant. La part tècnica també, tenim uns tècnics meravellosos, tenim nois de pràctiques de CTS, d'una escola d'aquí Sabadell, que fan un cicle formatiu de vídeo,
so,
disseny,
no?
DJ i so. Vull dir que hi ha molta gent implicada. Això són els assajos que ens queden. Pot venir quan vulgui, estar absolutament convidat.
I el 22 de febrer estrena
a on? Estrenem a la Bàscula, al carrer Guarín i Pujol número 60, a la pàgina web de la Bàscula, bàscula.cat, es poden demanar les entrades, i estem a tots els divendres i dissabtes a les 9 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda. D'ara el 22 de febrer fins al 17 de març.
Un mes.
12 representacions, escolta'm.
Déu-n'hi-do, sí.
Hi ha dies, eh?
Hi ha molts dies per triar, no hi ha excusa, tothom... A veure, doncs, aquesta nova adaptació de Hamlet, que clar segur que, sí, que no els deixarà indiferents. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A vosaltres.
Una abraçada. Vinga, i saludem a en Rafel. Bon dia, Rafel.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, com sempre, vens carregat de còmics?
Sí, sempre, com sempre. La pila, aquí tenim la pila.
A veure, la pila, què ens portes avui? Quina temàtica? Ho has portat coses molt diferents.
Hi ha de tot. Hi ha fantasia, hi ha drama, hi ha fets reals, hi ha històric, hi ha guerra... O sigui, tot una miqueta. I la Mari Kondo.
Vinga, va.
La màgia de l'orden.
Jo fi. Tota
que l'espero, tota
que l'espero. En vam parlar la setmana passada, en vam parlar de la sèrie de televisió.
Sí.
I en vam parlar que, evidentment, d'adaptació en còmic i tal. Doncs aquí l'he portat.
Boníssima, a veure, explica'ns per què. Perquè, doncs, primer, posa'ns el tràiler, bé, perquè em sembla que el tenies, no?, el de la Mari Kondo, o no? Bueno, el tenia de fa dies, potser ja no
guarda
el
ordinador. Sí,
no tens endreçat, no tens l'ordinador endreçat com la Mari Kondo.
Ha de venir la Mari Kondo, ficar-li l'ordre, la música.
Ha de venir ella a posar ordre. Diu que
està emocionada.
Acabar con el desorden es una lucha que no tiene fin.
Me gustaría que todo fuera más sencillo. No sé cómo arreglarlo.
Cuando llegue el bebé, todo será más caótico.
Madre mía, tenemos demasiado... Doncs sentíem aquí el tràiler d'aquesta sèrie de Netflix que la veritat està triomfant i doncs en Rafael ens ha posat La màgia de l'ordre, una novel·la il·lustrada. A veure, explica'ns.
Bé, és el mateix. Si és un producte derivat, no té cap secret, és ben bé. Els mateixos capítols de televisió i la mateixa novel·la i tot això, doncs amb unes altres persones, amb una altra, però tot és sempre el mateix. Si obres la pàgina veuràs al mig que té la pila dins el menjador, la pila de roba, tot és exactament igual, s'ha de despedir i agrair la roba que tires, doncs despedir-la i agrair-la tota la feina que ha fet durant tots aquests anys, és el mateix. No té més secrets, eh? És un producte derivat d'aquests, com que hi ha en aquest moment el boom, doncs s'està fent de tot. Aviat, suposo, veurem també pins, veurem...
Cromos, veurem de tot,
i donos, no? Al·lucino que hi hagi un còmic. És fort, oi? Que hi hagi un còmic, ja. Vull dir que no
home,
sé.
Home, jo trobo molt fort que hi hagi... però escolta, és brutal, perquè veus, aquí et diu i t'explica i veus els dibuixos amb les il·lustracions de, per exemple, com has de doblegar els vestits, les faldilles... O sigui, a veure... Pràctic és,
sí.
No?
Sí, sí,
a la tele passa i has de passar el pause, no?
Exacte,
i tornar enrere.
Estàs veient amb diferents pares, no? Però aquí
veus veure, com has de doblegar les camises? Molt bé, molt bé.
Sí, sí, jo he de dir que la meva companya...
També he quigut.
De quatre peus, eh? El tema de la roba està super diferent des de que ho fa l'Aina. Sí,
però,
sí.
Però jo puc dir una cosa, l'altre dia dèiem la samarreta de Hamlet i ella diu, jo crec que la tinc plegada al modo Mari Kondo i ara les veig totes iguals, no sé quina és. Vull dir que si vols, però queda tan petitó que no saps quina samarreta és quina.
Jo haig de confessar que de moment, després de 3 setmanes, encara força bé. Ho mantinc força bé.
No,
però hi ha algun
calaix
que ja es comença a revelar.
Això és com el deixar de fumar, eh? Ben bé, saps? Estic esperant que has deixat de fumar fa 3 setmanes. I...
Sí, sí, exacte. Molt bé, doncs aquesta era
la... Aquí volia destacar una cosa que, si fixes, és un manga, perquè està fet per una noia que es diu Yuko Uramoto, però està, si el veus, com a sentit occidental, o sigui, llegeix com a novel·la, com un còmic o una novel·la nostra. Mm-hmm. Això vol dir que el que hem fet és l'efecte mirror que en diuen, que és agafar i girar tot com si fos un mirall. Suposo que ho han fet perquè el públic al que va destinat no és un públic habituat al manga. I si els hi fas llegir amb el sentit de lectura japonès, que és de dreta a esquerra, i és a dir, que comencen pel final, gent que no és habituada dirà, hòstia, què passa aquí? Igual començarà a llegir pel final i no sabrà de què va, no?
Revés,
i suposo que aquí...
És un llibre amb els occidentals permès, que no tenim ni idea d'endreçar.
Han permès que es faci això, que això no agrada gens en els dibuixants japonesos perquè és adulterar l'obra, és girar completament. Aquí, per exemple, si us fixeu, ja estem fixant ara, la pàgina 145 surt en un moment que fa amb una foto, amb una càmera de fotos, i la càmera està al revés. La foto la fa amb l'esquerra. Perquè està clar, la càmera sempre s'agafa, les càmeres normals, sempre el botó de dispar sempre està a la dreta. I aquí, si t'hi fixes, amb la imatge, la càmera està girada, està a l'esquerra.
O sigui, a veure si ho entenc jo. La persona que l'ha dibuixat del dret, per ells.
Exacte, per ell. Exacte,
o sigui, ella, ell, és una noia, oi?
Sí,
com a dibuixant de manga, l'ha dibuixat, el que dèiem l'altre dia, no? al revés per nosaltres.
I llavors han agafat... Amb la masterclass que ens va fer.
Sí, jo vaig flipar.
Sí, l'únic que fan ells és escriure de dreta a esquerra, sempre. Imaginem-nos un gran quadre, imaginem-nos el Guernica, que nosaltres sempre el mirem d'esquerra a dreta, doncs un japonès l'hagués fet de dreta a esquerra.
I ella ho ha dibuixat així.
Clar, ells sempre dibuixen així, de dreta a esquerra, igual que escriuen.
I llavors han agafat i l'editorial, com si diguéssim, el que, o sigui, el que han fet a l'hora de muntar-los, muntar-los al revés.
Per gent no habituada al manga, lectors que no es fossin de manga, seguissin liant, no? I suposo que és una... que s'ha permès, és una
és una llicència que es deixa. Però és veritat que amb la càmera de fotos es veu per la mà.
Sí, i veieu que tots són esquerrans. Sí. Tothom agafa les coses amb l'esquerra. Surt un cotxe i estan conduint amb el nostre sentit del volant, està a l'esquerra, quan els japonesos condueixen a l'esquerra, a la dreta. Tenen el volant a la dreta.
Ostres,
o sigui, aquesta casa són coses que ho veus, no? Clar, normalment no t'hi fixaràs.
No t'hi fixes si no ho
però
saps.
Però als autors això no els agrada gens, eh? Al començament, d'aquí quan va arribar el manga fa 25 anys, es feia aquest l'efecte mirror, no girava, tot el fotolit i ja està, no? I els autors van dir, ni a parlar-ne, quan vam entrar-se'n van dir, no, nosaltres volem que es publiqui tal com sigui. No?
Clar, perquè si no estàs desvirtuant el
imagina
seu missatge.
Imagina-vos seva... que agafin un quadre de Monet i que al japonès ens li agradarà més llegir-lo al revés, al veure'l, no? I que s'agafi i giri la imatge, no? S'ha de deixar tal com està fet i ens hem d'adaptar nosaltres, com lectors, ens hem d'adaptar a la manera, no? Ja està, no? A part de tot això, doncs això, un producte derivat més.
Clar, un producte fenomen, aprofitant, no? La moda de Marie Kondo. Doncs sí, molt bé. Més coses, que portes molts llibres avui.
Va, anem cap a còmic infantil.
Oh, Scooby-Doo!
Sí, l'Scooby-Doo, suposo, ho recordareu tots. Sí. L'Scooby-Doo, sèrie mítica de dibuixos animats dels anys 70 i 80. Els més petits o més jovenets ja no, potser no ho coneixereu, potser...
Sí, perquè han fet versions, noves.
N'estan fent encara, ara. Ja estic molt desconnectat. Això, ja. Doncs era una sèrie que va triomfar als anys 70 i 80 i ara han publicat un còmic que és Scooby-Doo i sus amigos, en què surten aventures, les típiques aventures de fantasmes, que al final sempre és un dolent que volia robar i estava amagat amb una llençol de fantasma. Era molt... històries molt senzilletes, però bé, que nosaltres quan érem petits...
Sí, tenia la gràcia, a mi em feia molta gràcia.
I ens amb el còmic és exactament el mateix. Veureu que aquí surt, que diu Scooby-Doo i sus amigos, i surt el Batman.
Sí.
Surt el Scooby-Doo, el Batman i el Robin. Això té una explicació, i és que Hanna-Barbera, que era l'empresa que feia els dibuixos animats, va acabar, es va vendre a la Warner Bros. I DC també va acabar a Warner Bros. O sigui, tot ara és el conglomerat aquest de Time Warner Bros, aquest mega que tenen de tot, llicències absolutament de tot, de videojocs, de cinema, de televisió, de còmics tenen DC. I a partir d'aquí, com que és la mateixa empresa, doncs com ha acabat tot, doncs fent crossovers. I mira, per la canalla, doncs que pugui sortir l'Scooby-Doo amb el Batman solucionant això, no?, delictes i tot, ens està força bé. Aquí aniran apareixent tots els personatges, de fet ja han dit que apareixerà Superman, Wonder Woman, de fet en el segon episodi surt l'Ace, que era el Bat Sabueso, que és el gos del Batman. Sí.
Que bo!
El Batman té un gos que no ha sortit gaire i ha sortit sempre molt en coses infantils. Perquè això, perquè és un gos i sempre va bé, no? De fer-lo sortir així, agrada molt amb els nens. És el Bat Sabueso, que és l'Ace. I amb aquesta aventura, doncs, l'Scooby-Doo i l'Ace, doncs, han de solucionar també, parlen amb gossos, com que són gossos, s'entenen. I dialoguen, s'ho passen la merda bé. Aventures infantils... Això ho publica ECC, que és l'editorial que publica aquí a Espanya, DC. Val 5,95, és una història en sèrie en 70 pàgines, vol dir que està bé, és un preu molt assequible per la canalla. I és això, no? És un producte, doncs... hem d'anar conscienciant els nens que menys televisió, menys videojocs, menys tablets, i més llegir.
Sí,
i això sempre diem, sempre dic que és un pont de pas entre la pantalla i la novel·la o la lectura general.
Molt bé.
Sí.
Què més?
Doncs mira, us porto el que està considerat el primer còmic de la història, que han fet una reedició.
A veure.
L'editorial El Nadir ha fet un integral amb totes les històries del Rudolf Töpfer, que és un suís que va durant el començaments del segle XIX, 1830 aproximadament, va publicar el que està considerat els primers còmics. El Rudolf Töpfer era escriptor, però a ell també li agradava molt dibuixar. De fet, era pintor, era escriptor i pintor. I a part d'això li agradava molt dibuixar, no? I va ser, o està considerat, o potser no s'ha trobat ningú abans que hagi fet això, que està considerat el primer còmic de la història. Hem de tenir en compte que el còmic se li anomena sempre l'art seqüencial, perquè és un dibuix amb seqüències, vol dir que les seqüències, les vinyetes, et van fent la història, com al cinema, o la televisió, que les seqüències et van emetent. Contràriament a la pintura, que és una imatge fixa, doncs el còmic és això, no? És una seqüència d'imatges que et fan una història. Si volguéssim buscar antecedents, podíem anar inclús a les coves d'Altamira, per exemple, o això, que allà ja veus un búfal, com estan uns caçadors perseguint el búfal, com se l'emporten i com se'l mengen. Això realment ja seria un còmic, no? En si. Les esglésies medievals també tenen, quan expliquen tota la vida de Jesús, en seqüència, també seria un còmic, no? Què es fa que es digui el primer còmic? Que és la primera vegada, o no s'ha trobat abans que ningú ho hagi fet, en què es publica en paper, que es fa una història que s'explica com si fos una novel·la, ell era escriptor, i ho explica com una novel·la, però amb dibuix, la manera de narrar la narrativa, la història en si, ja és plenament el còmic que coneixem nosaltres. Vale. No hi ha encara les bafarades, els bocadillos que en diuen en castellà, El text està a sota, perquè a aquella època es feia molt text, però és el primer cop que ja es reconeix una història amb persecucions, ben bé que hi ha una història. Ell, com que no el còmic, nom de còmic, ni TV o tot això no existia, ell això li va dir el nom de Històries en Estampes. Es va fer molt famós, es va publicar per tota Europa, en llibreries, es va fer per tota Europa, però un cop no va tenir seguidors, un cop ell va deixar de fer-los, quan es va morir, no va tenir continuïtat. Vale. I això van aprofitar els americans, perquè clar, que era suís, escrivia en francès, i els francesos, belgues, o sigui, els franco-belgues, se'l van fer, com ho dic, aquest és el primer cop de la història.
El fet
de que no
hi hagués,
una continuïtat, els americans ho van aprofitar per dir no, el primer còmic de la història va ser el Yellow Kid, que el 1896 va publicar en un diari, va ser la primera tira de vinyetes, es va publicar en un diari amb la bafarada, vol dir que és el primer cop que hi sí que hi ha la bafarada, i tot el diàleg, i a sobre és el primer cop que una persona viu de l'indústria, és l'indústria. Ell cobra per fer la vinyeta, el diari li publica, i la setmana següent torna a fer una altra vinyeta i torna a publicar. I aquí, com si diguéssim, és la història moderna del còmic, no?
Que raro que fossin americans.
I els americans diuen, no, el primer còmic de la història és el Yellow Kid, perquè reuneix tots els requisits, que d'aquí ha crescut tota la indústria, no? Però els francesos diuen, no, i belgues i suïssos, no, el primer va ser aquest. Bueno,
quina curiositat,
la polèmica sempre hi serà, no? Amb aquestes coses no ens ficarem mai d'acord, perquè els japonesos també tenen el seu propi manga del 1700 i pico, que diuen que allà hi ha les primeres essències del dibuix també, així amb seqüències, dibuixos fets en seqüències, que per això en deien manga, que és dibuix aleatori, dibuix en seqüència. Va dir que hi diuen que això és el 1700, o sigui, els japonesos encara van més enrere. Bueno, deixem-ho aquí. És una edició força bonica, tot complet, estan tots els dibuixos, totes les històries que va fer el Toffer durant tota la seva vida, i mira, una cosa curiosa, i que val la pena portar-ho, perquè està
bé. Home, és molt curiós, m'agrada.
Sí, més està bé que encara que es vagin com barallant per saber qui va ser el primer, que hagi passat a diferents moments, en diferents llocs, també bé, denota com la necessitat que tenim, doncs, de posar imatge allò que hem escrit, no? Vull dir que si mantenim la necessitat, doncs, amb el tema del manga, aquest senyor, Estats Units, vull dir que és una cosa, vull dir, no és una idea que llavors a partir de... sinó que...
Amb les pintures ja rupestres,
clar,
no? Sempre hi ha hagut
com una necessitat de que hi hagués una continuïtat en el dibuix, no? En la il·lustració, això és guai.
I de què tracta la història? És divertida?
Una de les coses que també sempre diuen que per què és un còmic ja com a tal és perquè, a part que és una història que segueix, són històries, hi ha molt humor, hi ha molta ironia, que això amb el còmic sempre s'ha cultivat. I això són personatges que caricaturitza molt a la societat d'aquell moment, tant els suïssos com els francesos, que en aquell moment tenien molta connexió, no? Caricaturitza la manera de ser, la manera de pensar. I són històries, són diverses històries de personatges. Un és un militar, un altre és un home de negocis, i explica la seva vida, no? O sigui, són vides de diverses persones, a cada un al començament ja fica Monsieur, que diu la història...
Los amores...
Exacte, veus? Cada un és... Los amores de Monsieur Vieux-Bois. Cada història té un, té un nom. Monsieur Pincel. El doctor Festus, se parla d'un doctor, o sigui, ja, són diverses històries, diverses persones, uh-huh. I és això, no?, que tenen una llargada amb el temps, vol dir que ells van anar dibuixant i van anar creant unes característiques que ja podem dir que ja és allò, no és una historieta solta, no, 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 uh-huh. Ja són històries molt treballades i explicant la vida de cada persona.
Boníssim, boníssim.
Molt bé, que sí.
Mira, ja podem dir que ens hem après quin ha estat el primer còmic, no?
És una curiositat, m'encanta.
Les expressions són molt xules, les expressions de les cares.
Sí, les cares, sí.
És que és això, no? Li dona aquesta mobilitat, vol dir que ja reconeixes, realment reconeixes el còmic, hi ha mobilitat, hi ha això, no? Cada persona té la seva expressió de la cara, vol dir que està molt... ja es veu molt ben fetet.
Què més? Perquè veig un també que em crida molt l'atenció.
Sí, aquí ja anem cap a la part dramàtica, guerra... i anem a un còmic que es diu Guernica. Que es diu Guernica, jo l'hagués dit d'una altra manera, jo l'hagués dit Guerniques, perquè és una història que explica alhora la història del bombardeig de Guernica, però també com el Picasso va fer el Guernica. Vol dir que és una doble, hi ha la doble vertent. Això és un còmic que ha publicat Ponent Món, i està escrit per un francès i dibuixat, es diu Bruno Loth, i ajudat per la Corentin Loth, que suposo que la seva dona, no he pogut averiguar. Què és això? Els francesos els agrada molt el tema de, sobretot de la seva història, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, tots els temes de les revolucions franceses, tot això els agrada molt, l'històric els agrada molt. Però últimament també estan fent moltes coses de la història d'Espanya, de les guerres del segle XX i tot això, els hi trau molt. I en aquest cas és això, és ben bé una història que passa un 3 dies abans del bombardeig de Guernica. I ens explica amb dues històries paral·leles com el Picasso, el govern republicà, que ja està en guerra i està en plena guerra, hi ha una exposició universal a París, i com el govern republicà li encarrega al Picasso una obra que reflexi la guerra, no?, i el patiment que està passant a Espanya amb la guerra. I ell no sap què fer, no troba cap cosa, dir, què puc ficar en un pavelló que és gegant, que ja es pot ficar una obra gegantina allà, i ell no sap, i li va donant voltes, que inclús explica a la seva dona, no?, que està molt nerviós, està angoixat, perquè no sap què posar, no? I per l'altra banda ens explica, doncs, els dies abans, doncs, les històries de la gent que passa a Guernica, doncs una senyora que el marit té un nen petit, el marit està a la guerra, un altre que un dels fills ja s'ha mort, li queda un altre viu, un altre que és un pagès que porta a Guernica, vol portar a vendre el cavall o vol portar al mercat setmanal, val? I explica, són diverses històries i totes va desenvolupant, no? I a part explica també les ordres que van rebent els feixistes, els italians, la Legió Condor, per primer atacar el pont, primer perquè Guernica està en un pas que estan fugint, els soldats republicans estan fugint de Bilbao cap a Sant Sebastià. Guernica està al mig i el pont aquell és el que, si tomben aquell pont, tallaran el pas, no? No només van tallar el pont, sinó que després ja van dir, bueno, ara ens ho carreguem tot, i van, però, arrasar Guernica i la van arrasar, no? I és l'explicació, això, no? Del drama que es va viure, que pensava que pràcticament tres quartes parts del poble queda completament destrossat. I a partir d'aquí, el Picasso, quan precisament està en un cinema i passen el nodo allà a França, no sé què, com li vam dir, passen les imatges com una miqueta, quan encara no hi havia tele, es feia molt, no? Feia una miqueta de documental, de notícia, de les notícies, ell veu el bombardeig, veu tot el drama, i automàticament ja estan en el cine, ja comença a rumiar i ja se'n va corrents cap a casa seva, encarrega una tela, no sé si quants metres té, 30 metres, no sé, bestial, i durant 3 setmanes es tanca completament allà dins, no surt per res, i pinta el Picasso, el Guernica, i l'exposen a l'Exposició Universal de París, no? I per això dic que gairebé és Tursuri de Guernicas, perquè realment és,
per les
és història, clar,
no? Els diferents
no?
punts
no només
de vista.
És una història, sinó que realment explica diverses històries.
No? Però m'agrada per això, precisament, per aquests diferents punts de vista, no?, d'un mateix fet,
sí,
no?
Sí, clar, és que realment és això, no? No només va ser el primer gran bombardeig a la població civil, que és el que marca l'inici, que després del Segon Rei Mundial ja ho farà tothom, ja deia, bueno, això és, i això és lo normal. És la primera vegada que s'ataca a la població civil i això va commoure i va influenciar molt a la gent.
I m'agrada molt una pàgina que estaves mirant, Irene.
Sí, el que diu aquí, oi?
Sí, llegeix si pots.
Diu que era la leyenda que un alto dignatario nazi alemán ante el cuadro le preguntara a Picasso si lo había hecho él. Picasso, con ironía, con la ironía que le caracterizaba, le contestó fríamente: no, lo hizo usted.
Boníssim, bo, sí. Boníssim, eh?
Sí, sí. És un còmic que arriba a emocionar, realment em va,
molt,
em va emocionar.
Molt, molt frapant, m'agrada, molt interessant. Doncs, Sergi, és el teu moment. Va, Bea, posa la sintonia. A veure, que tinc molta curiositat, que ja estic acabant les sèries i necessito noves. A veure, què ens proposes?
Vinga, doncs avui us porto una de l'HBO i una de la Movistar Plus i una altra de l'Amazon Prime Video. Mai porto coses d'esports i jo la veritat és que sóc molt fan dels esports i sobretot
dels
futbol. Aprofita,
que tens aquí el teu espai.
El que passa que no surten gaires coses, la veritat, i el que surt doncs, són més tema pel·lis i sèries, la veritat és que no surten gaires. I la veritat és que ha sortit un documental que ja està també tot acabat, són 8 episodis de 30 minutillos només, perquè el Pep els pugui veure tot seguit.
Sí, ràpid.
A l'Amazon Prime Video, que és un documental que es diu All or Nothing, i és un documental de la temporada Manchester City de l'any passat de la Premier, que la van guanyar amb el Pep Guardiola entrenador, i vull que primer escoltem una mica el tràiler, que aquest sí que està en anglès, però parla el Pep i se l'entén bastant bé, i us faré una mica una idea del que va.
Vinga.
Of course I'm going to defend you until the last day in our lives in the press conference, but here I'm going to tell you the truth. Today, I didn't see the desire to win. Today, I didn't see it. Some of you play better when you're angry with me. So if you hate me, guys. No problem at all. But every single training session, every single game, you have to be there ready. I know your quality is there. I know you are talented players.
Doncs una mica ja és una idea més o menys del documental, una mica més allà del futbol, i realment avui en dia on es dediquen tantes hores a la informació futbolística que fins i tot es veuen els entrenos que fan els jugadors, els que ja no són tan estrelles parlen entre ells amb la mà tapada perquè no se'ls pugui escoltar, o sigui, és com que hi ha molt secretisme, perquè al final la premsa acaba tergiversant una mica les coses i se les porta cap on ells vol per al final vendre una mica a totes les notícies. I sembla que tinguem com una paret entre nosaltres i el futbol en tot aquest secretisme que hi ha, què es fa, com dinen, què dinen, com preparen els partits, etcètera, etcètera. Doncs aquesta és una sèrie de 8 capítols, de mitja horeta, que ens segueixen la temporada al Manchester City i se'n va molt més allà, ens explica doncs, per què fan les coses com les fan, una mica tot.
Totes aquelles curiositats, no?, que els espectadors voldrien veure. Exacte. Però que normalment doncs,
no ensenyen
accés.
Gaire futbol, no ensenyen gaire partits ni gaire seqüències, simplement ensenyen tots aquests temes que van
més al seu dia a dia, no? Els entrenaments i la seva preparació.
I està molt xulo, tot i que jo soc molt del Barça i el Manchester City, doncs està m'afa una miqueta. A més són una gent que gasta moltíssims diners en només jugadors i bueno, doncs aquí també entra un altre tema dels diners en el futbol, però bueno, és un documental bastant xulo que veus doncs, una mica tota aquella gent que els agrada molt l'esport com funciona.
Molt bé.
I ara ens anem a una cosa super diferent de l'HBO que s'estrena aquest 26 d'aquest dilluns 26 de febrer i la veritat és que té una pinta espectacular. Us poso un moment al tràiler.
You'd think that being rich would be a breeze.
Deia, ser ric és difícil també. Sí, que més o menys hi ha una mica el tema que parlarà.
My grandson, John Paul Getty III.
Turns out a rich life just as messed up as a poor life.
I ran into some debts. I got into some trouble.
Good thing the cocaine is free.
I need to pay them off.
Vale, doncs és una sèrie del Danny Boyle, una sèrie d'autor, que no sé si heu vist, de Young Pope, és una sèrie...
Oh, meravellosa.
Doncs el Paolo Sorrentino, que Paolo Sorrentino també fa coses molt... Doncs llavors aquesta sèrie t'encantarà, perquè és una sèrie molt similar a la de Paolo Sorrentino, que va tractant temes similars, i també és una sèrie bastant d'autor com la que fa, i que és molt peculiar, que de vegades, més que buscar que hi hagi un bon diàleg o alguna cosa, busca la connexió entre les escenes, sigui molt més potent. Llavors tenim tres actors també molt, molt potents, que són el Donald Sutherland, la Hilary Swank i el Brendan Fraser, que el Brendan Fraser jo el recordo de la pel·lícula de les mòmies,
la
això,
mòmia, no?
I ara s'ha inflat un monton i quasi que no es reconeix. Doncs si us va agradar molt The Young Pope, aquesta és una sèrie que no us podeu perdre, i per alguna raó el Ridley Scott, un altre director que a mi m'encanta, fa poc va fer una pel·lícula que es deia Todo el dinero del mundo, que és de fa un parell de mesets, que també és molt interessant, aquesta sí que l'he vista. Doncs tracten el mateix tema, el tema del que van agafar el Jean-Paul Getty III d'hostatge perquè era el jove i successor d'una de les majors empreses petroleres del món. Llavors ells han fet una cosa molt similar, i més o menys us explico de què va. Comença amb el suïcidi d'en George, que és el primogènit de Jean-Paul Getty, que li posa un nom molt similar a la història real, que és un magnate que té pues, infinits diners i viuen a Itàlia. Com que ell té bastants fills, però cap té interès per ser el seu successor, decepcionat, veu que arriba un dels seus nets a Itàlia, el Jean-Paul III, amb l'esperança de que pugui heredar tot el seu imperi. Però, no obstant, aquest nano arriba amb unes altres intencions. S'ha fotut en un munt de lios i necessita molts diners. També el trailer se sortia alguna cosa de la cocaïna, o sigui, també està fotut en drogues i altres problemes. Llavors, el patriarca, l'avi, que és el magnate, no vol deixar-li anar ni un duro. Perquè,
home, clar, perquè acabaran el negoci. No és que mantindran el negoci, sinó és que el portaran a la ruïna, no? M'imagino.
Dinamitar-lo des de dins.
Exacte, pam, mare meva.
Però quan el net arriba a Itàlia amb l'avi, passa una cosa, que ells el sequestren i ningú voldrà fer res per... O sigui, demanen un rescat i ningú el vol pagar, perquè, clar, a ningú li interessa.
Pobre home!
Llavors aquí comença una història que és bastant còmica també, però que va molt més enllà.
Que bo!
I parla sobretot del tema de les famílies apoderades, que tenen moltíssims diners, a com viuen, i sobretot que això una mica que explicava el tràiler, que ser tan ric és també difícil.
Sí, no. Ui, sí, una
vaja, doncs,
mira. Mira. El que sí que és veritat que diuen que, clar, llavors no saps mai si t'estimen per qui ets o pel teu compte bancari,
diners,
no?
Sí,
o pels diners.
Bueno, i també de cap tema de drogues o altres coses, doncs tot és molt més accessible quan tens molts diners. I també se te'n van molt més de les mans. Sí, sí. I per últim, us porto una sèrie que a mi em va agradar molt la seva primera temporada. És una sèrie espanyola-catalana que l'ha fet Alberto Romero. Va fer Mira lo que has hecho tú, que era la seva primera experiència.
Sí, que em va agradar molt, eh? Vaig riure també.
Sí. Jo també.
Doncs ara treu la segona temporada, que ara us posaré a treure un moment. No us parlaré gaire perquè s'estrena aquest 22 de febrer, però el que passa en aquesta sèrie és que ara ja no només t'explica què passa quan ja tens un fill, sinó que els hi venen bessons.
Ostres.
I us escolteu el trailer, que és molt xulo.
És el mismo que cuando Lucas.
Como el doble.
Voy a tener gemelos. Soy un puto dead man walking.
Oye, que estar casado también tiene su cosa buena, sí, ¿eh?
Mira, si le gusta que se ha fabricado una familia medida.
La serie.
Y acción.
He tenido buen día.
Yo también.
¡Quiero a Robertman!
Quieto.
Un poquito de silencio, por favor.
Mi mamá, mi madre Catilla ya no está en casa.
Oye, venga, a prepararse.
¿Pastis?
No, ibuprofeno.
¡Lucas de montaña, cojones!
¡Mierda, no! ¡Joder, qué puto desastre!
El váter no traga. Mi mamá, ya sé que el váter no traga.
¿Cuándo dejó esto de ser una comedia? Se convirtió en una tragedia.
Igual cuando dejaste de ser un cómico y empezaste a creerte que eres un actor.
A ver, me nominaron a un Goya. ¿Qué más tengo que hacer para que consideres que soy actor?
¿Ganarlo?
Hostia.
Yo no me parezco a esa señora.
¿Cómo podéis ser tan egocéntricos para pensar que estoy hablando de vosotros cuando solo estoy hablando de mí?
¡Corta!
O sigui, també, no? Serà promet, no? Amb molt d'humor, com sempre, no?
Exacte, i aquest 22 de febrer ens l'estrenen tot de seguida, Pep.
Perfecte. Oh,
perfecte. Ja està.
És que a més,
petes,
jo he de dir que a mi
Gris
el Berto Romero, clar, jo suposo que potser ens passa molt a tots, que ara hi ha moltes coses que no les veiem directament a la tele, sinó que ens arriben els vídeos una mica triats a través de...
sí,
via
xarxes,
Facebook,
sí,
de les xarxes, i a vegades et pots trobar, doncs, per exemple, aquest programa que fan amb el Buenafuente, que no sé,
Nadie
no sé
sabe cómo, nadie sabe cómo.
No,
el motiv.
I la veritat és que trobo que el Alberto Romero és increïble.
És molt punyent,
molt,
sí,
és molt graciós. I ara m'estava preguntant, mentre tu en parlaves, si a més dirigeix ell la sèrie.
Sí, sí, sí. Em sembla que hi ha moltes coses de la seva vida, sí, o sigui, no la pareix,
sí,
un còmica.
Sí, és una mica un reflexe del que
ell, perquè el nivell de quan es van quedar embarassats,
té
tres fills, o sigui, té a veure amb el que
li ha passat.
Portat a l'extrem i en comèdia amb què li ha passat, no?
Oi, es representa a si mateix, en definitiva.
Sí, sí.
A tothom li passa moltes coses similars quan tenen fills.
Sí, exacte.
Llavors,
sí, sí,
tu veus,
sí, sí,
amb un tema de gràcia tots els punts que tu també et passen.
Per això empatitza tant amb l'espectador, no? Per això arriba. Molt bé, molt xula aquesta, jo crec que també serà una de les que veurem, no?
Sí.
Doncs fins aquí hem arribat al punt i final dels prescriptors. Una abraçada i que vagi molt bé, que ja comencem el cap de setmana, gairebé ja el tenim aquí a tocar.
Gairebé.
Que vagi molt bé.
Adéu.